9 i 22 minuts, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. És divendres i tenim amb nosaltres el quartet habitual, Jaume Pla, Víctor, Alexandra, Jordi Mussó i Eduard Gené. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Bon dia.
Que ja m'han omplert la taula amb diaris, capçaleres i setmanaris. De fet, ja ha començat una mica la tertúlia abans que sonés la sintonia i entréssim en directe. Després parlarem de les propostes culturals que ens ofereix Sant Cugat aquesta setmana, que tenim Festa Major, la història del màrtir Cugat, que arribarà al claustre del monestir aquest vespre. També tenim oferta de cinema a la fresca Valldoreix. Després en parlem. Ara voldria parlar amb vostès del clima polític, social que està vivint el nostre país. Ahir vam veure com desenes de milers de persones van recórrer els carrers de Barcelona en contra de les retallades de Rajoy, unes retallades que han afectat diversos àmbits, el món de la cultura, també el món local, que ha vist com els ajuntaments poden perdre diverses competències i aquest augment de l'IVA que ens afectarà a tots quan anem a fer les nostres compres. Vam veure aquesta protesta ahir, 2 hores i mitja a Barcelona de moviment de les 400.000 persones que van dir els organitzadors i les 40.000 que va dir la Guàrdia Urbana. A Girona també vam tenir protestes, a Tarragona també, i semblava que amb l'arribada de l'estiu les coses podrien tranquil·litzar, que la gent deixaria de pensar en aquests problemes que ens ocupen dia a dia, però sembla que malgrat que s'apropin els dies de platja i muntanya, tenim una crispació social que podria derivar més a la tardor en diverses manifestacions i fins i tot en una vaga general. Vam tenir ahir el senyor Montoro al Congrés espanyol, un senyor Montoro que ahir van qualificar de macarra, i finalment el portaveu del govern es va haver de fer enrere i va dir que li havia sabut greu fer servir aquesta expressió, però els hi voldria preguntar...
És que és un barbarisme.
Ah, és doncs Víctor, vinga, ja comences. No, ja que... no, digue'm, no és macarra?
No, és macarró, és un barbarisme.
Val. Sí,
sí. Macarra és en castellà, és l'argot castellà.
Jo vaig dir perquè ho entengués.
Jo hi vaig veure perquè aquí el amic Jaume Pla, que es van veure, em va dir sí, això, i dic no, macarra, no. I vaig mirar, i tinc un diccionari molt interessant que d'argot d'argot castellà i diu que macarra és xuloputes.
Té un aire,
Sembla que el micro no anava quan jo
parlava. Ara, digue'm, torna, sí, Víctor, no, he tingut un petit problema,
no,
explica'ns.
Deia que macarra és un barbarisme, que jo trobo normal que el senyor Homs es disculpi perquè no és correcte en català, no és normatiu. A més, macarra ve del català, macarró. Per tant, quan s'utilitza la llengua cal utilitzar-la, si es pot, bé.
En canvi, ell mateix al Parlament, perdona, el Cuscubiela, que el senyor Rajoy no va aparèixer, només va entrar per votar i setmanar, en un parlament com ahir, i el Cuscubiela li va dir xulo en el Montoro, i la senyora Villalobos li va recriminar. I ell va recitar un vers de Lorca en la que deia que xulo no era xulo puta, sinó que era, és una cosa que es pot dir... És un home, aquí seria...
Un home elegant que fa goig.
Un fatxenda.
Un home que fa goig.
Bé, però és que sí, però la paraula...
I no va tirar enrere, eh?
La paraula derivat en argot, en barbarisme, ha derivat, quan es diu xulo, ho diu molt la cana, això és molt xulo, volen dir, això és molt bonic, molt maco, molt està molt bé, no? Però això és una derivació que ha fet... jo crec que, les paraules segueixen un camí, una evolució, algunes tenen unes èpoques, adquireixen un sentit temporal. Passa un temps i aquella expressió que sembla molt del carrer desapareix, no saps per què, i en ve una altra. Però és això que diu el Jaume, sí. Hi ha gent que li aplica la paraula xulo a una cosa bonica, però jo no crec que aquest fos el sentit.
Aquest cas no ho sé, eh?
Jo, el que passa, seguint la línia del Víctor, el que passa és que el reduir-se cada vegada més el vocabulari, és a dir, el nombre de noms i de paraules que es fan servir cada vegada és més curt,
sí.
I el que passa és que produeix una altra cosa, que és que la mateixa paraula o la mateixa exclamació pot tenir 5 o 6 sentits diferents, segons en el lloc i en el moment que es fa, no? Es troben dos amics i un viu a l'altre allò típic, que no ho diré ara.
No ho pots dir,
t'has fet un...
Un què?
Cabornàs. I clar, si mi fa 40 anys haguessin dit de fer un camarà, m'hagués emprenyat molt. Avui també.
Pot tenir un sentit afectuós.
Ah, exactament. Sí. I aleshores això perd aquest sentit.
Que bé que vius, cabronàs, no? Aquest tipus d'expressions. Sí, clar.
I més coses encara més... En fi...
Aclarit el significat de la paraula macarra.
Jo crec que s'escau bastant amb l'actitud del senyor Montoro.
Per què?
Dir-li macarra, perquè el que està fent és... és de la Ciutat de Guàrdia, vull dir, el tema de centrifugar el dèficit de les comunitats autònomes, el tema de no obrir l'aixeta per no poder pagar les nòmines, jo crec que potser aniria bé que un mes no paguessin les nòmines ni els bombers, ni els policies, ni els metges, llavors es donarien compte de veritat en mans de qui estem, que és en mans d'un macarra, una gent que ens escanya, que ens fot els nostres diners i que i potser així la gent, en vez de queixar-se mirant cap al balcó de la Generalitat, potser anirien a la delegació del govern, que és on s'han d'anar a queixar.
Sobre el que diu el Jordi, avui el diari El Punt Avui ofereix un article molt interessant. Explica que el govern ajorna pagaments a escoles concertades, tot i que garanteix que s'abonaran les nòmines del personal i que perillen les transferències als hospitals concertats i alguns centres sanitaris ja estan negociant crèdits. El titular de l'article és Caixa al límit i explica la situació de la Generalitat, que es troba en una situació que veu com està gairebé ofegada per la situació econòmica, que és una mica el que explica el Jordi.
L'altre dia vam fer una xerrada i explicaven que des de la Generalitat han d'esperar que el dia 29 obrin una miqueta l'aixeta, caiguin els diners per poder pagar les nòmines. Vull dir, fins al dia 29 i 28 no saben si podran pagar les nòmines els funcionaris de Catalunya.
Del dia 30.
Sí. És acollonant. Vull dir, si un dia l'aixeta no s'obre, aquí no
però,
cobren.
Però això no és d'ara, eh?
No, però la situació al límit, sí.
Aquest és un error. Perdona, el segon del Mascollell, aquí va fer una xerrada.
Sí, me'n recordo, ho vas explicar, sí.
I això va dir-ho ja fa, estic parlant de mesos, però no perquè estiguis passant en aquest moment en què estem en un estat de crisi, després podríem comentar-ho, que això, és una paraula que s'utilitza, igual quan estaven dient amb altres coses, per moltíssimes coses, no? Per explicar moltíssimes coses. I deia que això ha sigut sempre, és a dir, sempre ha estat igual. La Conselleria d'Economia de la Generalitat no decideix, no sap, no coneix fins a l'últim moment, sempre, cada mes de sempre. Això no és nou. Jo el que volia dir en quant a les manifestacions d'ahir, aquesta manifestació, que com sempre passa, també és curiós perquè va venir una persona abans d'entrar a les lectures de la Fresca, que em va dir, i s'ha estat la manifestació, i diuen que eren uns 400.000, dic, bueno, diran 40.000, perquè això és una xifra, aquesta és una divisió, és una divisió, fan aquella cosa, cada metre quadrat vol dir no sé què, una persona, sí, no sé què.
Però jo diria que no fan aquest càlcul, eh?
No,
dic sincerament, eh?
Ho fan, sí.
Perquè això ho feia un col·lectiu en el seu moment, que era el Contrastant, que lamentablement va desaparèixer.
Sí, ho fan matemàtic, això. Diuen 400, treuen un 0, mira, ja està el tema. Jo que penso que el que estem vivint és una cosa encara molt més important. Estem vivint realment, és a dir, a veure, parlo d'Espanya, la utilització de la crisi, existeix, és evident. La barbaritat que s'han fet amb totes les administracions és brutal. La quantitat de xoriços que hi ha és bestial. Els diners que s'han guanyat moltíssima gent i que de la gent és incalculable. I a la vegada, això, tot això, que és veritat, que cal fer un tipus de control del diner i tal, serveix sobretot per desmantellar dues coses. L'estat del benestar, per un altre, si és que alguna vegada hi ha existit del tot, que no havia existit mai com a països nòrdics, que no hi havíem arribat, però davant l'estat del benestar i per davant l'estat de les autonomies. O sigui, és evident, és una feina feta dia a dia d'una manera absolutament que sembla que s'hi vagi produint per la necessitat diària que es pitja, i no és veritat, és una feina feta molt pensada.
Premeditadament.
Molt pensada.
Ja fa anys que això al Mundo venia, que és el diari de referència de la dreta espanyola, ja fa un parell d'anys que parlaven dels temes d'autonomies.
Els senyors de FAES, d'aquesta història, doncs ja la tenen escrita de fa 8 anys.
Jo que em va semblar molt curiós és que ahir al Parlament alemany s'estaven aprovant mesures per refinanciar el deute de la banca espanyola,
sí,
amb dades que desconeixien els parlamentaris del Congrés. O sigui, aquesta gent no pinta res, estan intervinguts de facto, vull dir. Estan decidint el que passarà a la banca espanyola des d'Alemanya directament. I a més ho han reconegut, que aquí no tenen les dades que tenen allà.
Per això, quan el Jaume parlava del senyor Rajoy, el senyor Rajoy només tenia que anar allà a posar el seu vot, que ja sabien que seria positiu perquè tenen majoria, per tant no cal anar-hi voltes.
I d'estar present en la...
D'acord, present, no?
Si estic d'acord amb tu.
Jo el que he posat, nosaltres que estem en el món de la cultura, el que és més indecent és la pujada d'un 166% de l'IVA, per exemple, del teatre, no? Perquè penso que això tindrà unes conseqüències gravíssimes. Llavors li van preguntar a Omar i a altres polítics, vostè creu que això és una represàlia, que és una venjança? No ho vull creure.
Home, va haver-hi uns quants actors que van fer un anunci electoral pel PSOE i molta gent diu que se'ls està passant ara la factura corresponent. No sé si se'n recorden d'aquell anunci que feien amb la Sella, etcètera.
Víctor Manuel, companyia i actors.
Aquests també s'apunten, diguem-ne, a l'esquerra caviar moltes vegades, però diuen, ara us passarem factura i us pujarem l'IVA i prepareu-vos que se us acabarà el negoci.
Perquè ells saben que tota la gent de la cultura no hi ha ningú que voti el PP. I a més a més...
Sí.
Home, sí que hi ha ningú que voti el PP.
I gairebé el Toni Cantó, encara que és una altra
Van fer una campanya amb una altra legislatura i sortien llistes dels que donaven vot, per exemple, al PSOE, al PSC, i al Serrat, i al Sabina, moltíssima gent. En el PP només van trobar aquella senyora que, com una vedet, i el Nadal que va aparèixer.
La Norma Duval era.
La Norma Duval, suport... i prou. I ara, el que passa, que això ja ve de lluny, perquè quan diuen que no és possible que sigui represàlia, ho és. Jo recordo que els primers goies que es van donar, el Fraga era president de Galícia, sí. I llavors eren itinerants, es donaven a una ciutat cada any. I ell, dos dies abans, amb el teatre principal llogat, ho va anul·lar. Ho va anul·lar perquè va dir no tolero que en mi tierra vengan estos cómicos de la legua que encima van a insultar-me.
I no sabia què vol dir cómico de la legua, per cert.
Sí, no sabia. Però, escolta, ho van anul·lar. I el primer que va fer el Verd, el de la cultura, és dir, la primera setmana que va pujar el govern, va dir que el que faria seria declarar a Europa bé cultural els toros. I els toros no els han augmentat res.
Sí,
és claríssim, sí. Això, eh?
Normalment sempre és així. Normalment sempre és així en el món de la cultura. És a dir, l'esquerra acostuma a estar molt més vinculada a la cultura, evidentment, que la dreta en té por. A Califòrnia, per exemple, amb els Òscar, que és on es lliuren els Òscar, normalment sempre és una cerimònia molt més pròpia del Partit Demòcrata que no del Partit Republicà, perquè el gros de la indústria està bastant vinculada al Partit Demòcrata. Això no vol dir que no hi hagi gent del Partit Republicà, no? Però, en general, quan es fan crítiques al govern nord-americà o es fan des de la tribuna dels Òscar, perquè són gent doncs d'aquest sector. Pel que fa a això que estem parlant aquí de la sanció, perquè no es pot parlar d'una altra manera, no s'ha sancionat la cultura. Cal tenir en compte una cosa. A Fraga, que ara en parlava en Jaume, Fraga és el fundador del Partit Popular, eh? I Fraga era mà dreta de Franco. I Franco era un dictador que va cometre crims contra la humanitat. Era un règim ferotge que va matar milers de persones. Bé, aquest és el passat, no? El Partit Popular funda aquesta persona. I, a més, aquest partit mai no ha renegat del franquisme. Encara és l'hora que ho hagi de fer. Mai.
Subvenciona la fundació, sí. Francisco Franco.
Per tant, però és que, a més, aquest senyor, el fundador del Partit Popular, és un senyor que va dir que quan escucho la paraula cultura, saco les pistoles. Aquest és el passat. Aquest és el passat del Partit Popular. De manera que no hi ha res de nou. Ara, hi havia un detall que abans ha passat...
Jo havia dit en Goebbels.
Bé, és igual, però... són de la mateixa...
Ho dic perquè... Sí, perquè tenia un...
Digues
la
talla aquest.
No, volia dir, una cosa que abans volia dir, perquè abans feien broma sobre això del macarró i tot això, parlar més seriosament, jo crec que l'ús d'aquesta paraula no és fortuit, o casual, o circumstancial. Jo crec que respon a una certa estratègia, perquè estem parlant de persones intel·ligents, eh? Vull dir, no estem parlant d'una xerrada en una taverna. El portaveu, és a dir, no ho diu el portaveu al bar del Parlament, sinó que ho diu en un faristol. I jo, vaja, dubto que, a més, el senyor Homs és una persona bastant mesurada, dubto que de cop i volta digui aquesta paraula. Suposo que aquesta paraula va sortir en una reunió anterior, doncs que, off the record, surten allà, però jo crec que es va acordar dir-la. I després demanar perdó i el que sigui. Perquè, com una estratègia, perquè a vegades saps que la pressió social et demana alguna acció. I quan tu no et veus en cor de fer cap acció, de plantar cara, en definitiva, no? El govern, quan t'està ofenent, humiliant profundament, dia rere dia, segon a segon, has de fer alguna cosa que sembli que fas. I, clar, si dius això, realment ja tens un titular. I aleshores sembla que ets molt contundent i que ja realment t'has revelat, però darrere la paraula no hi ha res més, és cartró-pedra. I al final has de demanar perdó i perquè quedes que ja has tapat una mica la teva inactivitat, no? O la teva passivitat. Jo crec que respon
a
això.
A mi em va fer molta gràcia la intervenció del portaveu popular Enric Millo i al Parlament, que demanava la dimissió del senyor Homs per fer servir aquesta paraula, i jo preguntava, i la senyora Andrea Fabra, que l'altre dia va dir que es fotin, no sé si al PSOE o als aturats, o la gent que s'està passant malament...
Tots plegats.
A tots plegats. Bé, ella va dir una cosa, els altres, no sé què, i aquesta senyora no li demana la dimissió. Escolti, què quedem? A veure.
Jo seguint amb aquesta línia que diu el Víctor, que és molt interessant. Efectivament, és veritat això que dius. Hi ha un punt determinat que fa falta fer un
cop d'efecte.
Un cop d'efecte perquè hi hagi una reacció i tal, que probablement n'amagui una altra. O sigui, que a la vegada serveix per tirar una cortina de fum i això n'amagui una altra. L'OMS, efectivament, és un individu que en sap molt d'això. Vull dir, és un tipus... estudiar, Jo recordo encara aquella un acord que van arribar amb el PSC, PSOE, en un moment determinat, i va sortir una truita a la francesa que havia fet a casa del Maragall en un moment determinat. O sigui, aquestes anècdotes una mica estranyes que es produeixen a vegades a la política, aquesta barreja. I aquest tipus de es produeix, i a la vegada, el mateix dia, surt l'incomparable Duran i Lleida.
Perdona, és de Unió? L'OMS?
No.
Doncs aleshores, el que ha fet el Duran és intolerable.
No, però Duran Lleida és el portaveu. No, és el portaveu de Convergència i Unió al Parlament espanyol. Sí, home, sí.
Duran i Lleida sempre treballa per ell.
Escolta'm, el Duran i Lleida és incomparable, és únic, és un misteri de naturalesa.
En fi, sí,
és una cosa extraordinària. I llavors surt i fa una manifestació, doncs, evidentment, en el Parlament de Madrid, doncs, dient que, clar, que jugàvem aquest projecte.
I el renya l'OMS.
Però per què? Diu això a l'OMS el mateix dia que el Parlament CiU s'absté en la votació, precisament, de la nova llei de retalls que fa el PP. Si no diu no, fa una abstenció. O sigui, diu, no m'agrada, i es tira cap enrere. El mateix dia l'altre li diu, això és un macarró, això va tot junt, tot funciona sí, però, al mateix però, temps. Però el resultat final, que és el que ens tenia que preocupar, quin serà? El resultat final serà que se seguiran els passos perfectes del govern de Madrid. Exactament sí. Igual. Per moltes coses que es diguin. I aquí hi ha doble, retallada, en segons quines coses. No una, n'hi ha dues. No, sí.
Però això passa el mateix dia que jo escoltava una entrevista que li van fer al Vila Badal al dematí i li preguntàvem, bueno, el seu partit què és? Diu, jo ja no sé què és el meu partit. Va dir això, Ja no sé què és el meu partit. I després va dir, estic fart i em sembla que s'acabarà de votar junt amb el PP en el Parlament. Clar, això ho escolta el Duran dient que ja no sap què és el seu partit quan el Duran està enfrontat amb el Vila i llavors se la carrega l'OMS.
El seu partit és el Duran.
És clar.
Jordi.
I després va haver una cosa molt curiosa que sí que m'agradaria recalcar. Es va fer una votació ahir al Congrés que era per donar prioritat al corredor central en detriment del corredor mediterrani per portar-ho a Europa i que Europa decidís aviam quin era més important. I primera, la sort que tenim és que Europa el que digui el Parlament espanyol s'ho passa per allà on no sona, perquè el mateix dia va dir que no, que el corredor mediterrani era prioritari per molt que votessin. Abans va passar una cosa molt curiosa, que és que, bueno, curiosa, el Macias va demanar, si us plau, que tornessin a repetir la pregunta perquè la gent sapigués ben bé què es votava, no? Perquè veien que hi havia un error. Repeteixen la pregunta i els 25 diputats de la sucursal del PSOE a Catalunya van votar a favor de prioritzar el corredor central per davant del Mediterrani. Sí. Això és un escàndol.
Però es van equivocar, diuen.
Mira, anava a contestar una cosa, però és igual.
No me la pots dir, a mi no, perquè jo no hi vaig votar. Però...
Després va fer una piulada al coordinador del grup del PSC al Congrés, demanant perdó per l'error que havien fet i tal, no?
Tu li vas respondre, perquè jo ho vaig veure ahir la nit.
Ah, sí, li vas respondre que no me la vaig poder estar. Però és... Però jo no crec que demanava perdó als catalans per un error imperdonable, em sembla que venia a dir, no? I jo crec que l'error no li té que demanar als catalans.
Si és imperdonable, no cal que demani perdó.
No, però a mi m'ha referit a... La paraula exacta no sé si era imperdonable.
Inexcusable.
Bueno, inexcusable.
Sí, és el mateix.
Bueno, però clar, és que jo crec que als catalans no els hi té que demanar perdó, perquè els catalans ja sabem com són. A qui tenen que demanar perdó, quan arribin a casa seva, és als seus fills i als seus nets, que són els que estan escanyant. Perquè no fer el corredor mediterrani és putejar a les generacions següents. I prioritzar foradar els Pirineus abans que fer el corredor mediterrani, que per lògica és més normal, o sigui, demostra clarament el que són, vull dir que...
On hi, ha un 4%, on hi hauria un 4% de trànsit de mercaderies en contraposició amb el 60% que hi hauria en el corredor mediterrani.
Jo crec que és de les coses més bèsties que he vist últimament. Vull sí, dir, és una escenificació perfecta de que són col·laboracionistes.
Una altra cosa bèstia, una altra cosa bèstia que es va produir. O sigui, resulta que, com sabeu, el cas Millet, el jutge demana doncs, que hi hagi la compareixença del president o del govern de Catalunya, si és veritat o no és veritat, que va sortir favorit d'aquests 3 milions i pico i tal, tal, tal. La votació es fa i Esquerra Republicana, pel seu vot, aconsegueix que això no es produeixi. Clar, Esquerra Republicana va ser un dels primers grups parlamentaris catalans que quan va sortir el Casmillet, ara fa només 3 anys, només. 3 anys això, imagina't, doncs va actuar d'una forma contundent en aquest sentit, demanant esperit de tal. La justificació és, no creiem convenient que es faci una compareixença del president de la Generalitat en detriment del càrrec.
I perquè podia eclipsar el debat.
Jo penso que és molt hipòcrita.
No, no.
Perquè escolta'm,
no, això ve perquè...
El que va fer sortir i demostrar...
Això ve perquè el Puigcercós li va dir que ara l'aliat seu havia de ser Esquerra
en
lloc del PP. I el Mas li va contestar, sí, però heu de votar tot el que sigui d'acord amb Convergència.
Sí, no,
perquè si hi ha coses que les voteu en contra... tinc d'aliar-me amb el PP. En aquest cas d'ahir, si haguéssim en contra, hi hauria hagut d'aparèixer el Mas. Doncs va fer el primer acte que va demostrar el Puigcercós que...
Per tant, es confirma que tots els partits polítics tenen un programa determinat a l'hora de fer les eleccions i a l'hora d'estar en el poder total o no, o parcial, foten el que volen. I per tant vol dir que...
El que volen.
El que volen. Perdona, el que volen.
Víctor,
perquè podien dimitir també, eh?
Sí, no,
es podia dimitir, eh? No, sí, sí,
és clar que dimitir.
No, estem d'acord.
Hola, l'estudia.
No, hi ha gent que...
No, suposo que no ho diu per aquesta cosa, sinó en circumstàncies determinades, no? És a dir, que quan et veus obligat a fer una cosa que va contra els teus principis, i se suposa que un polític té principis i un partit també, doncs aleshores el que ha de fer és votar en contra. No votar a favor d'una cosa que va contra els seus principis, o si realment és una cosa tan forta, doncs plegar i dir no, fins aquí jo arribo, no? Això és honest en qualsevol àmbit de la vida, però en política sobretot. Però clar, estem acostumats a que on van dir blanc després diuen negre, no? Això és molt habitual. Ara, amb això que deia el Jordi del tema del corredor central, això és un escàndol de proporcions extraordinàries. És una vergonya.
És acollonant.
És una cosa tan forta que no té nom. I a més, amb el cinisme de justificar-se a través d'una piulada en un Twitter, no? O sigui, ho trobo. És... Oficialment, la votació és al matí. Oficialment no ho fan fins a la tarda, eh? Imagina't. Sí, clar, perquè quan si t'equivoques, ràpidament te n'adones i dius, perdó, m'he equivocat. No, què va, vull dir, això va passant. Quan ve el rebombori, l'escàndol, aleshores dius, ostres, hem de fer alguna cosa, no?
Però, Víctor, espera't, és que, a mi el que més, jo això ho entenc, no? Però el que més em va sorprendre va ser que s'aixeca una persona i diu, una cosa que no es fa mai, que fa repetir la pregunta amb el secretari, i diu, per favor, tornin a explicar el que es votarà.
Perquè quedi clar.
Perquè quedi clar, o sigui... L'excusa que és un error és mentida. Clar, no, un error és quan... Que tu t'equivoquis de botó, tal, llavors la gent en seguida es veu la reacció de...
Clar.
Ells van reaccionar quan van veure l'escàndol que es va muntar i el que aquí passava.
Clar.
És que és...
No, és que tu creus que es poden sorprendre que es provessin l'escàndol?
Jo no em sorprenc.
És que clar, és que això...
Però qui s'ha de sorprendre és la gent, que encara es pensen que el PSC existeix.
Clar, és que no existeix, és el PSOE de Catalunya i per tant no fa res... que no faria el PSOE. Fan exactament el mateix.
Són guardians del gueto, sí, i ja està.
La història parla per ells mateixos. Sí, sí. Si repassem la història, tot comença una mica quan el senyor Montilla, ja l'any 2005, com a president de Catalunya, diu que Catalunya, paraules literals, no té drets històrics. Paraula, ell era president, Catalunya no té drets històrics. Això ho diu el que era president del país. Posat per Esquerra, per cert, no?
Sí.
Molt gentilment. I després...
I ho va pagar després.
El 2006, el PP, el PSOE i el PSOE de Catalunya voten al Congrés en contra de la unitat de la llengua. És a dir que el català sigui una llengua, el valencià en sigui una altra, el mallorquí, el formenterenc, l'eivissenc. Això, d'acord amb la seva votació, és possible. El 2006 també voten en contra de la gestió dels ports i dels aeroports. El 2007 voten en contra de les seleccions nacionals oficials esportives. El 2009 voten en contra de l'abolició de les curses de braus. Sempre el Congrés espanyol, PSOE de Catalunya i PP i PSOE. El 2010 voten en contra que la Generalitat pugui comandar la gestió de l'aeroport de Barcelona. El 2010 també voten en contra de l'ús del català al Congrés espanyol. I el 2011 voten en contra de l'oficialitat del català a Europa.
Perdona, i el 2011 voten aquí a favor de què? Allò que posem la creueta de declaració de la renta, tot el que donem per beneficència es quedi aquí, i el Parlament de Madrid voten de que no es reparteixi per Espanya.
És un partit que per dignitat hauria de ser expulsat del Parlament de Catalunya. És indigne.
Però abans que fos president de Montilla, en el Congrés de Sitges, quan va desaparèixer la petita línia que encara quedava de PSC, quan era Sitges, que devia ser el 2002, i allà, sent ell secretari general del partit, de Montilla, no president encara,
no, perquè va ser el 2003, arribat,
allà ja s'acaba tot això.
Primer el Maragall, sí,
aquesta
va la
defenestració absoluta.
Sí, sí.
Per tant, això ja porta anys i anys.
I després hi ha un altre que se n'ha parlat poc, però pocs mesos abans de les eleccions catalanes, aquestes últimes, va haver una votació al Congrés, que va ser un escàndol, que va ser quan van votar en contra de que Espanya ens pagués el que ens deu. Que sí, aquesta va ser... Bueno, jo crec que va ser la seva sentència electoral.
He dit una petita llista de la llista que tinc a casa, és constant, no? Cada setmana hi ha una cosa nova, però clar, no pots dir tot, però realment la llista és tan esfereïdora que la diferència entre el PSOE de Catalunya i el PP i Ciudadanos és que mentre que ells no se n'amaguen de ser el que són nacionalistes espanyols, uh-huh, i ho manifesten així, i per tant no tenen una doble careta. Des del meu punt de vista polític, em semblen abominables, no? Però s'ha de reconèixer que són honestos en el sentit que no amaguen el que són. Uh-huh. Ara, el PSOE de Catalunya va per la vida d'universalista, de federalista, de catalanista, etcètera, etcètera, i esclar, els fets són els que parlen, i realment és un partit que, per la política que ha seguit, és un autèntic enemic de Catalunya, no? I dels seus drets nacionals.
Una cosa, sobre el cas Palau, ahir vam tenir informacions que tornaven a posar Sant Cugat en el punt de mira d'aquest cas. L'alcaldessa Mercè Conesa va negar categòricament que hi hagués una relació entre l'Ajuntament i el cas, i va dir que les obres del pavelló de la Rambla del Celler, que en el seu moment es van adjudicar a Ferrovial, es van adjudicar amb totes les garanties legals. I ahir a la roda de premsa li van preguntar si considera que pot existir alguna mena de conspiració judicial contra Convergència Democràtica i contra partits catalanistes, sobiranistes, independentistes, de cara al que pugui ser un futur xoc de trens. És a dir, que des de certs àmbits, per exemple, judicial i algun de mediàtic, es pretengui, doncs, intentar treure casos a la superfície per tal de debilitar aquests partits davant d'una possible lluita política contra l'estat espanyol, per entendre'n. Resumint-ho així, ella no va voler entrar a valorar, perquè parlava ahir com a alcaldessa i no ho va voler explicar, i sense voler entrar si en aquests casos hi ha hagut o no alguna irregularitat, que això en tot cas ho hauria de dir la justícia, no sé si vostès comparteixen aquesta teoria conspirativa que diu que a mesura que ens apropem a un possible xoc, des de certs àmbits, judicial i mediàtic sobretot, pugui haver-hi alguna mena de filtracions per treure aquestes notícies i debilitar el posicionament de Catalunya. Pregunto,
És per desacreditar l'adversari. És una política que no és nova. Si desacredites l'adversari, tens més a guanyar. S'ha fet sempre, quan algú, per exemple, a vegades aspira a la presidència d'un país, als Estats Units ha passat molt, burxen en el passat, a veure què troben, per tal de desqualificar-lo i modificar el parer de l'opinió pública a l'hora de votar-lo. I per tant queda aparcat, no?
Sí, és possible, jo penso que és possible. De tota manera, a veure, el tema de l'adjudicació de les obres públiques, vaja, suposo que tothom té claríssim que és un joc d'influències i de sessions i de prebendes i de propines. Vull dir, això està claríssim. És a dir, no hi ha segur cap, està a punt de dir, cap país on això no jugui. Sí, home, és que és així, vull dir, és tot...
Però clar, dic tot, i sense poder-ho demostrar, i per exemple en aquest cas, hi ha indicis, i que el jutge no digui el què, i deixem davant del...
No, però això, home, que sí que és possible que sigui, que ara vagin sorgint una sèrie de coses de cara, doncs, a crear aquest tipus de problema, i per tant que vagin dir, fixa-t'hi, aquests també, i aquests, oi, no sé què...
Escolta,
jo, perdona un moment, jo segueixo la meva teoria del tirant de les permutes. Un vèrtex són els rics i poderosos, un altre vèrtex són els gàngsters directament, i l'altre són els polítics. I aquest triangle es comunica constantment. Hi ha alguns polítics que necessiten estar allí ajudant amb els gàngsters i amb els rics. Hi ha alguns rics que de vegades són gàngsters, i hi ha alguns gàngsters que també són rics. I això també, això es comunica sense.
Hi ha de tot, suposo que s'ha analitzat.
No, a veure, evidentment que hi ha de tot. Igual com hi ha polítics, i sobretot quan vas baixant de nivell, en el sentit que no ho són d'aquesta manera, i poden no ser-ho, Però hi ha alguns que estan en un punt determinat que, si estan, han de ser-ho.
Jo crec que el problema de fons és el finançament dels partits polítics. Vull dir, jo crec que hauria de ser més...
Aquest és un dels problemes,
Però no sé per què no canvia la llei, porten 30 anys, em sembla, la mateixa llei. Per què no es canvia i es fa més transparent tot? O
sigui, però no podem agafar els noms.
Sí. Als Estats Units funcionen els lobbies, paguen els partits polítics. Aquí passa també, però fan de diferent manera.
Paguen, hi ha un registre oficial que
ho
diu.
Per això dic.
Hi ha empreses que paguen els dos partits més importants. O sigui, hi ha la mateixa empresa que quan arriba a les eleccions li dona uns diners igual al Partit Republicà i igual al Partit Demòcrata.
Però és públic i se sap i ja està. Aquí passa, però es fa d'una manera diferent. Per què no es canvia la llei? No ho entenc.
Però independentment dels casos, una estratègia per intentar debilitar el posicionament?
Sí, jo crec que hi ha aquest cas d'ahir, que va a la justícia i va entrar sense avisar en el quarter dels Mossos d'Esquadra de Sabadell. Això també és un altre enfrontament entre la justícia i els Mossos d'Esquadra, no? Creu que hi ha un enfrontament...
Entre el jutge i la Guàrdia Civil entren al comandament dels Mossos.
O sigui, l'estratègia per anar eliminant tot el tipus d'iniciatives i responsabilitats que pugui tenir qualsevol tipus d'entitat autònoma, això està claríssim, van a totes. Els diners els tindrà la Diputació. Els diners al final els tindrà la Diputació. Doncs què vol dir? S'hauria de demanar la Diputació, o sigui, el govern central... aquesta intromissió als municipis, de dir, no, nosaltres controlarem els pressupostos dels ajuntaments, no,
es tracta d'erosionar
això és directe, és una acció directa que va sistemàticament acabarà tot el sistema que ja no era correcte. Que ja no ho era de correcte.
I qui dosifica quan surten aquestes coses és qui té la paella pel mànec, i normalment és l'Estat. Aleshores, esclar, i com que pràcticament no hi ha separació de poders a l'Estat espanyol, doncs tot es manega des de la Moncloa, en definitiva, no? I la desacreditació de Convergència interessa moltíssim al Partit Popular en aquests moments per tenir-los ben agafats pel ganyot, evidentment, perquè clar, quan tens l'espasa de Damocles a sobre, doncs ets molt més caut a l'hora de fer certes polítiques, no? I per tant no es pot destriar una cosa de l'altra. Al marge del que hi pugui haver, que això ja ho dirà la justícia, no? Si hi ha alguna cosa o no, que hi pot haver, això no es pot dir, segurament, o potser sí, o potser no, però en tot cas, sí que és veritat que qui gestiona els temps és l'Estat espanyol. I com que aquest xoc de trens, els trens s'estan cada cop més a prop, doncs convé desacreditar el maquinista de l'altre tren, per dir, no, la culpa era seva.
S'ha de fotre carbó al tren i que piqui ben fort.
Escoltin, de cara al cap de setmana, el Jaume volia fer una recomanació. Va, Jaume, que tens un...
Ui,
la forca.
No, però, no dintre del festival d'estiu, molta gent es pensa que ja va acabar ahir. Jo recomano que pensin que avui encara es fa en el jardí del monestir una obra que es diu El màrtir Cugat, que és molt interessant i és molt vàlida, sobretot per la gent jove, perquè sàpiguen realment la història de per què aquí ens diem Sant Cugat, no? I es farà avui, i precisament dirigida per un gran director, el senyor Fiter de Sabadell, i com a valor afegit, el protagonista és el mateix actor professional que ve aquí gratuïtament perquè és a benefici de Càritas, i és el que durant tot un any ha estat fent el personatge de Maragall a Barcelona, amb el Maragall a casa, no? Diguéssim que és un acte molt agradable, molt vàlid, i que crec que hauríem de ser-hi tots, no? Ja està.
Perfecte, no queda clar, Cugat.cat ho cobrirà, ho explica avui i explicarem també com va aquest acte. Alguna pel·lícula, per cert, Víctor, que últimament no t'ho demano.
No, res. No hi ha novetats, novetats mínimament interessants, imagina't.
L'Elefante Blanco, no? Jo la vaig veure.
I... Sí, però no és una sèrie d'aquesta setmana, és de la setmana passada.
L'últim Batman. Sí, no. El que passa que, clar,
Màxim recomanaria...
recomanable precisament no ho és.
Màxim recomanaria...
almenys alguna cosa recent.
La delicadesa.
Sí.
Que és una versió d'una adaptació cinematogràfica de la novel·la, sí, del mateix títol, que està dirigida pel mateix autor de la novel·la i el seu germà, en aquest cas. Està per sota de la novel·la, està per sota. No s'han de comparar mai els dos llenguatges, però quan és el mateix autor qui fa la mateixa adaptació, doncs està per sota. La novel·la és millor que la pel·lícula. La pel·lícula és... tenint en compte el que tenim a Sant Cugat, és el milloret que hi ha.
Però tenint en compte que és la setmana passada, l'Elefante Blanco...
Sí, també. Sí, està bé.
Jo recomanaria, Pep, si dones
per mi... I tant, recomana el que vulguis.
Els Jocs Olímpics. Aquí cada loco con su tema, un se m'assina.
La setmana que ve, divendres, no?
Ja comencen els Jocs Olímpics, els que som addictes a l'esport tindrem nostra dosi...
A favor d'Andorra, no?
A favor de qualsevol selecció que jugui contra Espanya, això sempre.
S'hauria de saber, també, els Jocs Olímpics, la retirada ara estranya del senyor... del que havia de portar, precisament.
Està lesionat.
Bueno, no, però ell, quan li van concedir la bandera i la va exhibir per televisió, ja ho sabia que estava lesionat. I després no li ha vingut d'ara, això.
Serà molt divertit veure desfilar...
És una cosa estranya, eh?
La delegació espanyola amb l'abanderat que els hi toqui. Serà molt divertit.
No ho veieu, això?
No m'estranyaria que li donin un català, eh? És precisament per això.
Serà molt divertit veure amb aquests uniformes que els han posat, que semblen, a més d'anar a fer esport, sembla que vagin a robar coure. Vull dir, perquè és totalment digital.
Això és increïble.
Per cert, ho ha fet...
O sigui, això no es passa aquí.
Allà.
No, ensenya'm el carnet que tens, cony, ensenya'm el carnet.
Ja estem al carnet, ara meu posa, caduca el 2018.
Que tu vulguis tenir un altre, estic d'acord, però el tens encara.
Cadascú és el que vol ser.
Sí, però el porta per obligació.
El que ha passat amb el tema, però jo també.
No el porto.
El que ha passat amb el tema de la seguretat de Jocs Olímpics...
Ja en parlarem, de la seguretat privada. Escolti, moltíssimes gràcies als quatre. Molt bon dia, molt bon cap de setmana i ens veiem la setmana vinent.
Molt bé.
Bon dia, adéu.